Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Divendres, dia 12 de novembre del 21, dia capicua, 12 de l'11 del 21. Què tal, com esteu? Benvinguts a l'Hotel Suís, un programa que fem amb el Toni González a les vies de so a poc més de 48 hores del partit d'aquesta setmana del Centre d'Esport Sabadell, San Fernando Club Deportivo Isleño. Avui serà dia de prèvia, però abans em deixareu que comenci tenint un recordatori pel nostre estimadíssim Miguel Quereda, avui que és el desè aniversari des que la sala de premsa de la nova Creu Alta va quedar rebatejada amb el nom de l'il·lustre càmera sabadellenc i arlequinat de Socarrel, que ens va deixar fa molt de temps, malauradament ens va deixar l'abril del 2009. Una abraçada i un record ben intens i ben emotiu per tota la família. D'aquesta sala de premsa, Miguel Quereda acaba d'aterrar gairebé aquí a la redacció de Ràdio Sabadell, al Pau Vituri. Pau, què tal, com estàs?
Què tal, Adri? Bon dia, bona tarda.
Ha comparegut Antonio Hidalgo a un parell de dies mal comptats després de la penúltima sessió del conjunt arlequinat per intentar buscar la que seria, per primera vegada en tota la temporada, la segona victòria consecutiva.
Sí, i d'entrada, tots ens hem de ficar al cap que el partit no tindrà res a veure amb allò que es va viure diumenge al nou municipal de Cornellà. Tornem a gespa natural, amb unes dimensions molt més àmplies, però a Antonio Hidalgo sí que li ha vist avui a la roda de premsa una similitud, o vol veure una similitud respecte a l'últim partit. Un dels principals elogis que es van dur al centre d'esports l'altre dia, Adri, va ser el nivell de seguretat al darrere, de concentració, de no patir cap escletxa ni cap moment d'aquells de desconnexió que, per exemple, recordo el dia de l'Estadi Balear, tan mal li va costar al centre d'esports Sabadell.
D'estar intensos, de guanyar segona jugada, rebots, etc. Ja no només és una qüestió d'estar bé en defensa, que això ho està sent normalment el conjunt arlequinat, sinó a sobre amb aquest plus de concentració.
Sí, absolutament. És una absoluta evidència que el partit no s'ha de semblar res amb la pilota als peus. De fet, ho ha dit avui Antonio Hidalgo, que esperen tenir davant un equip. Per cert, molts elogis cap a la figura de Nacho Castro, el tècnic del San Fernando, l'ex de l'Andorra, de l'Horta, entre d'altres.
També han passat blaugrana i amb una idea molt, molt clara
de
joc.
Sí, és que diu que és un tècnic molt valent, que proposa moltes variants amb la pilota i que exigirà també un treball intens al seu cos tècnic. Però, com diem, partit que amb la pilota als peus no tindrà res a veure amb el del nou municipal de Cornellà, però sense aquesta pilota, ha dit Antonio Hidalgo que la intensitat i la concentració, ha incidit molt avui en el tema de la concentració, ha de ser la mateixa. D'entrada, per refrendar aquesta tendència a l'alça de 7 punts dels últims 12 en joc, i perquè al final és el que ha de dur el centre d'esport Sabadell, la concentració, a les fites que es vulgui proposar aquesta temporada.
El nivell de tensió, de concentració, d'intensitat, de lluites, de disputes, d'anar, de no parar de córrer, d'estar concentrats. Després amb la pilota farem les situacions que hem treballat durant la setmana, però sobretot amb lo primer. Amb lo primer tindrem molt, molt guanyat, i a partir d'aquí hauran d'aparèixer els nostres jugadors diferencials, que els tenim, i competir al màxim, i com tu dius, no? una altra victòria seria molt important per reafirmar la tendència.
Doncs tant de bo que sí, perquè elevaríem ja aquest bagatge a 10 dels últims 15, per tant una mitjana en aquest últim tram de Lliga, evidentment, de zona alta de la classificació, amb aquests matisos, amb un escenari completament diferent, amb un rival, amb un perfil d'equip que també voldrà jugar-la, i sobretot un partit, després ho parlarem també amb el Sergi Parc, que ens ha d'acostar la informació del San Fernando, que vindrà molt marcat per les baixes, com a mínim aquesta prèvia de partit està molt condicionada per les absències tant a un cantó com a l'altre.
Sí, ha estat un dels temes de conversa aquesta setmana aquí al Centre d'Esport Sabadell, perquè doncs Antoni Hidalgo només té dos mig centres disponibles per configurar l'onze inicial. Entre la lesió de Ramon Folch, les sancions de Facu García i Sergi Altimira, doncs només queden Sergio Aguza i Xavi Boniquet com a migcentres naturals, anem a dir-ho així, tot i que el cas del Terrassenc ha passat per tantes posicions en els últims mesos, en els últims temps, que vaja, se'ns fa encara una mica estrany el fet de considerar-lo com a pivot natural, però vaja, si més no dissenyat en els plans d'aquest centre d'Esport Sabadell 21-22 per jugar en aquest doble pivot. Al final el que ha dit Antonio Hidalgo no s'ha volgut mullar, no ha donat massa pistes, però sí que ha dit que s'ha de confiar al màxim en aquells jugadors que estaran al camp, i aquí, queda't amb això, Adri, i no sé si ho interpretes com un dono per fet que jugaran Aguza i Boniquet, que han estat abans ja a un bon nivell.
Les situacions són les que són, la situació és que no tenim el Facu i el Sergi, el Ramon està fora i tenim dos jugadors de la primera plantilla en aquesta posició, podem reconvertir algun altre jugador en aquesta posició i hem cridat el Pere, no? A partir d'aquí, pues, confiar al màxim en els jugadors que estaran al camp diumenge, que sé i ho han fet en partits anteriors a bon nivell, en aquesta concentració i sobretot a un nivell òptim de tensió.
Home, jo interpreto aquí...
Aquí hi ha algun missatge, no?
Sí, o sigui, allò de confiar al màxim i allò de jugadors que ja han estat complint a bon nivell, home, no sé si el missatge és directament per Xavi Boniquet o no, que és el que no estava jugant d'aquesta parella de migcampistes teòricament titulars, tenint en compte que són els dos únics que tenen aquesta posició natural en el camp i que estan disponibles. Jo interpreto que sí, que llegint entre línies és Boni Aguza la parella del mig del camp d'aquesta setmana.
I sobretot amb aquest missatge final, amb aquesta puntilla que es diria en castellà, de tensió, sobretot, que han estat a bon nivell, sí, però que han de tenir aquesta tensió. Recordem que Boniquet, després d'aquella errada, sobretot clamorosa al camp de l'Atlètic Balears, doncs ha desaparegut dels plans d'Antonio Hidalgo. Recordar, Adri, per cert, que Pere Belmonte Pitti s'ha estat entrenant durant tota la setmana, des del dimecres, avui ho han fet a Sant Oleguer.
Per cert, deixa'm dir, del tema Pere Belmonte Pitti, que ho vam comentar, no sé si va ser dimarts o dimecres, per apuntar simplement un matís, no? Comentava jo que Pere Belmonte Pitti està jugant de mitja punta en el Sabadell B. De fet, està combinant les dues posicions, per ser més exactes. És veritat que ha jugat un parell de partits com a enganxe, que dirien els argentins. També ha jugat al mig
que
del
són,
camp.
Que són els que has vist tu.
Sí, sí, curiosament, sí, sí, ha coincidit que just els partits que he vist del filial aquesta temporada l'he vist més com a mitja punta que no pas com a pivot. Però no descobrirem ara el Pere Belmonte fill, el Pitti Júnior, que és migcampista de tota la vida, per això deia que aquesta temporada ha tingut partits jugant de mitja punta, però també els ha tingut en el mig del camp i, per tant, matís fet, jugador 100% migcampista i que a sobre té arribada. Crec que ahir ho comentàveu, no?, una miqueta,
sí,
el tema dels gols que porta sent el màxim golejador, empatat amb d'altres, d'aquest Sabadell B a segona catalana, tot i ser migcampista.
Sí, sí, 5 gols en 6 partits, tercer màxim realitzador del grup 4 de la segona catalana. Per tant, Pitti Júnior, per absoluts mèrits propis, doncs formant part d'aquest primer equip del Centre d'Esport Sabadell aquesta setmana. Un primer equip, això sí, ho repetim, Adri, en el qual a pretemporada sí que és, doncs el feia servir Antoni Hidalgo en aquest doble pivot. Per tant, bé, si ho considera oportú el de Canovelles, doncs li podria donar els seus primers minuts en Lliga.
5 gols en 6 partits, gairebé mentre plorera pensant en els registres del Centre d'Esport, que evidentment no és comparable, que se mantengui la broma, perquè és molt temptador fer la comparativa entre el juvenil i el primer equip, entre el Sabadell B i el primer equip, etc. Són realitats diferents, però tu, és que a la primera plantilla no hi ha manera, sobretot que els davanters en concret facin un gol.
Doncs no, No vull haver de dir-ho la setmana que ve, que estarem a punt de creuar el primer terç de la competició abans d'anar l'Alfredo Di Stéfano per jugar contra el Castilla, però entrem a la jornada 12 i 0 gols de Toni Gavarre, 0 gols d'Àlex Aizpuru Caixe, 0 gols de Néstor Querol, si l'afegim també al paquet. Tant de bo aquesta tendència doncs es comenci a trencar ja, perquè comença a ser doncs alarmant aquesta falta de gol dels puntes del Sabadell. És cert que no els vam trobar a faltar, per sort, a Cornellà.
No, ja signo una altra vegada haver de parlar això la setmana que ve, sí, amb un 1-0, gol de Morgado una altra vegada, o de qui sigui, vaja.
Però bé, avui ha estat un tema de conversa que també se li ha tret a Antoni Hidalgo en aquesta roda de premsa, i el que ha vingut a dir el de Canovelles és que és un tema que està molt, molt manit, que està tot més que parlat amb els davanters. Ells són conscients d'aquesta situació, però a la vegada no és bo, ha recordat Hidalgo, focalitzar tota l'atenció doncs en aquests 0 gols dels puntes del Sabadell.
Arriba un moment que li dones moltes voltes, no? Tampoc és bo focalitzar-ho tot amb els davanters, sinó també amb els jugadors de segona línia, que ens hem de portar aquesta quantitat de gols que fan que puguis sumar de 3 en 3. Perquè està clar que sense gols és difícil guanyar partits. Ells ho saben, ja no és qüestió de parlar, perquè ja hem parlat moltíssim d'aquesta situació. La gent de davant ens ha de donar aquesta diferència, els hi demanem moltíssimes altres coses sense la pilota, i a partir d'aquí estic convençut que l'efectivitat pujarà moltíssim.
Doncs convenciment d'Antonio Hidalgo que aquestes xifres dels davanters milloraran en les pròximes setmanes, tant de bo, perquè el Centre d'Esport Sabadell, de fet aquesta setmana ho hem repassat, dimarts ho vau repassar molt, Adri, aquí a l'Hotel Suís, aquestes xifres que diuen que el Centre d'Esport Sabadell doncs en defensa està molt bé i davant hauria d'haver portat uns quants gols més dels que indiquen ara aquest caseller de gols a favor.
Ho parlàvem amb aquesta dels expected goals, dels gols esperats, que per tot el que ha generat, i insisteixo, que fins i tot hi havia algun punt de malentès a les xarxes socials, que això és una xifra freda.
Són dades objectives.
I objectives, o sigui, que al final no hi ha ningú al darrere d'això dient, li sumo una oportunitat més a aquesta... No, és que això va per metres, per angles, per situació dels rivals en el camp, o sigui, és un tema 100% objectiu, i el que et diu és cada rematada, depèn d'on i de com arribi a la rematada, l'oportunitat de gol, doncs tens aquest promig, no?, de dir, de normal serien X els gols que sumaries, i evidentment el Sabadell en aquest punt en defensa no està del tot malament, encara que, tot i així, crec que era una xifra de 9 gols i n'hem encaixat 10, per tant seria un golet de diferència. En atac és evident que entre el que has generat i el que has materialitzat hi ha un decalatge realment alarmant, però vaja, no insistirem en el tema, en les estadístiques. En tot cas, em deies que encara portaves una més d'Antoni Hidalgo, sí, d'aquesta roda de premsa.
Dia gris, a Sabadell?
Sí, bastant. Setmana gris en general.
Setmana gris. Ara estava pensant...
No només a Sabadell, per això, que llegia, per exemple, els companys de la premsa balear que deien que per primer cop en no sé quants mesos a Palma de Mallorca porten 4 dies seguits plovent. O sigui, que no és...
La que queia a Palma de Mallorca, o la que ha caigut en les últimes hores amb una mena fins i tot d'huracà, deixa-la anar, també. Ara m'estava fixant... Diumenge, 80% de possibilitat de pluja. Estic mirant això en temps real,
Un clàssic, això?
Sí, a les 5 de la tarda, hora del partit, 14 graus de temperatura, 70% de possibilitats de pluja. Correcte.
Obituri, meteoròleg de Ràdio Sabadell.
És que estava pensant... Li he fet una reflexió a Antoni Hidalgo a la roda de premsa, que ara m'estic empenedint. Antonio, els últims 3 partits a casa del Centre d'Esport Sabadell, 2 han estat en divendres, a les 7 de la tarda, i l'últim, un diumenge a les 5, sí, però al mig d'un pont, el de principis de Tots Sants.
Sí, si no és un all, és una ceba. Ara em diràs que en pluja, no?
Clar, i ara ens ve... Clar, no, la reflexió que li feia és, home, per fi tenim un cap de setmana en el qual la gent pot venir diumenge a les 5 de la tarda tranquil·lament, sense ponts, sense allò, tenir un divendres que estàs treballant.
No havies mirat l'aplicació a temps.
No, sens dubte que no. Però bé, la reflexió que ha fet l'Antonio al voltant d'això, perquè, clar, el fons de la qüestió venia a veure si per fi aquest cap de setmana podem tenir una bona entrada, o una entrada en consonància amb la xifra de socis que té actualment el Centre d'Esport Sabadell, perquè els últims partits doncs estem parlant de poc més del 50% de socis que té el centre d'esports. El que ha de fer l'equip, paraules literals del de Canovelles, és ara mateix reprendre aquesta comunió que tenia amb l'afició del centre d'esports Sabadell i després de posar, això sí, la primera pedra el diumenge passat al nou municipal de Cornellà.
Jo sé que és difícil, no?, per la situació de l'equip, hem de reprendre entre tots aquesta comunió entre l'equip i l'afició. Els primers que hem d'oferir alguna cosa som nosaltres i jo crec que estem en el camí.
Doncs està en el camí el Sabadell. Demà, última sessió preparant aquest Sabadell-San Fernando de diumenge a les 5. Veurem si en pluja o no, si Pau Vituri, el meteoròleg de la 94.6, s'ha mullat ara i l'encerta o no. I ja ho dèiem ahir, amb l'arbitratge d'un vell conegut.
Sí, ara em tiro a la piscina. Miguel Sesma Espinosa, del Col·legi
de la Rioja,
1-1 contra l'Olot, o al camp de l'Olot, l'any de l'ascens, aquella pilota que Aitor Pascual no va enviar als núvols, i això va significar l'empat olotí en el temps de descompte. Per cert, se m'oblida, que no se m'oblidi, abans del partit, i veurem també amb el tema de la pluja si afecta molt o poc, hi ha la presentació del futbol base, del Centre d'Esport Sabadell.
Diria que 3:15, no?
Sí, conduïda pel Sergi Garcés, pel cap d'esports i d'antena d'aquesta casa, de Ràdio Sabadell.
Amb ell estarem des de ben d'hora, ben d'hora, que diria aquell.
Però que vagi per feina, que a les 4:15 ens hem de posar a Ràdio Sabadell.
El Sabadell en joc arrencarà a l'hora de sempre. Per cert, un parell de punts molt ràpids, Pau, abans d'anar a l'última hora del San Fernando, perquè ja d'entrada, i evidentment no per la pluja, ha quedat suspès un dels partits d'aquesta jornada al grup 2, la primera
refef. Sí, el del Castellón contra el Costa Brava, brot massiu de Covid. Ara feia uns quants mesos que no en parlàvem de casos de Covid en el món del futbol. Diria que aquesta temporada encara no hi havia hagut cap afectació. Doncs la federació ja ha suspès el partit del Castellón d'aquest cap de setmana contra el Costa Brava i el de la setmana que ve contra el Villarreal B, per aquest brot massiu de Covid, insistim. I el grup 1, afectació més de la segona B d'altres èpoques, perquè no havíem tingut tampoc un cas recent en aquest sentit d'un equip, l'Extremadura, que ve de greus problemes econòmics en els últims temps, des del descens...
L'exequip de Dani Sánchez, del lateral esquerre del Sabadell.
Des del descens de segona divisió al Mendralejo, doncs, han tingut molts problemes. Doncs els jugadors avui han anunciat que se'n van a la vaga i que no jugaran aquest cap de setmana contra el Depor. S'havia especulat fins i tot amb la possibilitat que hi pogués anar al filial a jugar aquest partit contra l'equip de la Corunya, però, clar, necessita 7 jugadors del primer equip. Per tant, és absolutament inviable. Per tant, si tot segueix així, li donarien els 3 punts al conjunt corunyès, que és líder, a més, d'aquest grup 1 de la primera ref, i li en traurien 3 als extremenys, però crec que ara mateix allà al Mendralejo és el de menys.
Sí, és el problema menor de tots per al conjunt blaugrana, que fa una mala pinta gairebé a l'alçada, i m'entendràs, del Lleida Esportiu a segona RFF.
És que, de fet, ja va estar a punt de no sortir l'Extremadura, sí, a competir a primera RF aquesta temporada.
El que té mèrit és que facis una plantilla nova, hi hagin jugadors que vagin allà i acabin al final veient-se implicats en un cas d'impagaments que era flagrant que acabaria passant i que tothom gairebé bé coneixia, però vaja, en tot cas, hi havia risc de suspensió del partit del filial contra el Moralo. Aquest sí que jugarà perquè la segona plantilla de l'equip del Mendralejo no haurà de viatjar fins a Riazor. Aquest partit, a hores d'ara, suspès. Aquest Deportivo de la Coruña Extremadura, evidentment, ànims per tota la parròquia extremenya i sobretot per la plantilla i cos tècnic que estan sense cobrar. De fet, el Sabadell, i ara sí que em jugo aquí el triple sense tenir-ho gens preparat, havia estat molt pendent de l'Extremadura al mercat d'estiu per poder pescar alguna peça d'allà. Veurem com acaba la situació, perquè evidentment són jugadors que si queden lliures i poden col·locar-se en el mercat d'hivern, seran carmelets no només pel Sabadell, sinó que aquí molts equips de primera RFF estaran a la White i segur que és una plaça on més d'un voldrà pescar.
També hi ha el cas de Cristian Rodríguez, era el futbolista que centre d'Esport Sabadell...
Aquest va acabar a segona divisió, aquest està
A la Ponfe, però també venia de l'Extremadura.
No, no anava només per ell, però vaja. Veurem si al final el Sabadell acaba pescant d'aquí o no. Veurem com acaba d'entrada el cas d'impagaments de l'Extremadura i fins i tot veurem com acaba el tema de la direcció esportiva arlequinada, perquè vés a saber d'aquí a 5 o 6 setmanes, quan s'enceti el mercat d'hivern, qui està al capdavant d'aquesta tasca. I simplement per rematar-ho, ja que parlem de casos de Covid, l'exarlequinat, l'excapità Jordi López, segons comentaven els companys de Canal Terrassa, ara mateix entrenador del Terrassa, també positiu de Covid. En el cas del conjunt agarenc, a segona RFF, té 3 contagis, no és un brot massiu com el del Castellón, i de moment fins on sabem sí que jugaran, però en tot cas 3 afectats també per coronavirus, els 3 vacunats i sense cap mena de símptoma al Terrassa, entre ells, com comenten els companys de Canal Terrassa, l'exarlequinat Jordi López. Va, anem a parlar del Sant Fernando una mica. Gràcies, Pau Vituri, fins ara.
Adéu.
Un equip, l'equip isleño, com li diuen pel sud, que també porta 11 punts, els mateixos que el centre d'esports, això sí, amb dinàmiques una miqueta diferents, també venen de guanyar, per cert. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Adrián Arroyo, com estem?
Has estat pendent de l'equip gadità en les últimes hores. Què em pots explicar així de sortida d'aquest equip que entrena Nacho Castro?
Doncs mira, abans d'entrar en aquesta roda de premsa del tècnic del San Fernando, deixa'm dir que, com deies, l'equip gadità ve de guanyar contra el Nàstic, però és veritat també que venien d'una mala ratxa, de només haver sumat un punt de 12 abans de derrotar el conjunt grana per 2-0, en la que va ser, per cert, Adri, la primera victòria com a locals del San Fernando. Per tant, han trigat també unes quantes jornades en aconseguir-ho també. Adri, val a dir que han tingut un calendari complicat, perquè en aquesta mala dinàmica havien jugat contra equips com l'Andorra, el Castellón, l'Albacete, és a dir, que tenien un tram dur, no t'hi vulguis trobar, i almenys sí que van poder derrotar el Nàstic la setmana passada. Per tant, arribaran amb aquesta moral recuperada, per dir-ho així, els de Nacho Castro.
Abans he deixat el titular, ara m'ho hauràs de confirmar tu, però aquí a Sabadell estem molt pendents al mig del camp, el tema absències, baixes forçades que tindrà Antonio Hidalgo. El San Fernando també ve amb un bon grapat d'absències. Em fa especial il·lusió aquesta, no per res, perquè no la coneixia, però simplement per saber la teva pronúncia del serbi.
No. De fet, no? Pensava que no ho hauries llegit i t'anava a dir, Adri, m'has d'ajudar amb aquest dubte, més que baixa d'última hora. És un serbi molt jove, tot just té 18 anys. Luca, i endavant amb el cognom.
No, sisplau.
Svetičanin.
Svetičanin, bueno, seria més aviat.
Una cosa així. Però bé, que té angines.
Luca, l'amic Luca.
Luca, sí, Luca. De Luca fet, en roda de premsa li han dit Luca i fora. Tampoc s'han complicat la vida. Aquest jove futbolista del San Fernando que està passant un procés d'angines en els últims dies i, per tant, és dubte. I, a més, en aquest extens capítol d'altes i baixes dels gaditans que, per cert, Adrià, ha centrat bona part de la roda de premsa de Nacho Castro, tenim segures les baixes del sancionat Juan Agüero.
Per acumulació.
Per acumulació de targetes. Del lesionat Jack Traoré.
Mala pinta, eh?
Sí.
Es va lesionar al minut 6 de partit contra el Nàstic i tenia mala pinta. Els entrenaments aquesta setmana l'he vist en una foto amb crosses, per tant, no fa bona pinta un vell conegut del futbol català.
Sí, i atenció amb aquesta baixa. De fet, no han confirmat el temps que tindrà de lesió Manu Moreno, el seu lateral esquerre. De fet, estaven pendent de proves i Nacho Castro s'ha limitat a dir que simplement no ha entrenat durant tota la setmana. I per què diem atenció? Doncs perquè, si ho recordeu, aquí a l'Hotel Suís també explicàvem que s'havia donat de baixa a l'altre lateral esquerre de l'equip, a Egelfi, i que en el seu lloc s'havia fitxat a Luis Ruiz, ex del Lugo, que venia d'estar sense equip durant aquests primers mesos de temporada. I clar, aquí què passarà? Serà arribar i moldre, porta tot just entrenant des del dimecres, i li tocarà jugar ja contra el Sabadell o no? A tu què et diu el nas, Adri?
Que... Home, m'imagino que sí. Clar, estava...
però...
no et queda un altre, això...
Em recorda una mica la situació de Guza, que realment va arribar aquí i ja va jugar de titular.
Sí, però en aquest cas és que a més estàs obligat, perquè això o inventes. És veritat que vens de tenir baixes al lateral dret i que, per exemple, Sergio Cortés ha jugat de lateral improvisat aquest últim partit contra el Nàstic, però en teoria tens un lateral esquerre disponible i prou, i és Luis Ruiz. Per tant, 2 entrenaments, 3 amb el de demà i potser a jugar o no?
Doncs no has veït el dubte del tot a l'entrenador del San Fernando, Nacho Castro, però sí que s'ha referit a aquesta situació. Jo intueixo, Adri, que com dius, és molt possible que Luis Ruiz jugui d'inici contra el centre d'esports.
Tenemos que ir con calma. Bueno, la idea es introducirlo poco a poco en el equipo y que él vaya también cogiendo sensaciones y un entorno que sea lo mejor para él, que se sienta lo más cómodo posible, pero que está claro que las circunstancias de esta semana con Manu, pues igual hacen que tenga que jugar enseguida con tan poco tiempo. No sería lo deseable, pero es un chaval que creo que, por lo que he visto y por lo que ha demostrado en todos estos años, no tiene que demostrar ya nada a nadie.
Doncs aquesta és la resposta de Nacho Castro. Veurem si acaba jugant aquest nou fitxatge del San Fernando.
Per mi sí, amb el que he escoltat.
Jo també.
Però vaja.
En tot cas, també hi ha alguna nota positiva dins d'aquest capítol d'altes i baixes. Juan Rodríguez ja va tornar a la convocatòria la setmana passada. Veurem si juga contra el Centre d'Esports. Javi Fernández, després d'un temps lesionat, doncs, ha estat entrenant aquesta setmana. A més, també recuperen Franco Ramos Mingo i Dion Cu, que havien estat sancionats a l'última jornada en aquesta victòria contra el Nàstic.
De fet, el fas lateral dret i, per tant, el dubte potser saber si torna a la lògica o si Sergio Cortés, que no és lateral, però va jugar aquí en la victòria contra el Nàstic, es referma o no en aquesta posició.
Sí, de fet, Adri, t'anava a dir que en aquesta roda de premsa hi ha hagut dos temes principals. Un ha estat aquest tema dels lesionats i l'altre sobre aquestes variants en les alineacions, que en el triomf contra el Nàstic doncs, va haver alguna coseta que no s'esperaven des d'allà la premsa gaditana i també s'ha centrat en aquesta qüestió de si repetiria 11, si repetiria aquestes variants o tornaria esquemes habituals. En tot cas, s'ha deixat el tema del Sabadell en un segon plat, diria. De fet, només se li ha fet una pregunta, l'última de tota la roda de premsa. Què és el que ha contestat Nacho Castro quan se li ha preguntat sobre el conjunt arlequinat?
Doncs estava ja aquí parlant amb el Pau Vituri, per tant, no l'he escoltat, però el meu pronòstic, amb aquesta pregunta amb ironia que m'ha llançat el Sergi Parc, és que ha dit que porta menys punts dels que hauria de portar. Va per aquí el tema o no?
Més o menys, i que no hauria d'estar baixa la classificació, i precisament parlant d'aquestes dades objectives tan famoses d'aquesta setmana, que indica aquesta... que el Sabadell hauria d'estar més amunt.
Aquesta setmana intentaré no tirar el titular per aquí, perquè gairebé és la mateixa. Cada setmana canviar el nom de l'entrenador rival i prou.
Doncs va, la pel·lícula de cada setmana. Nacho Castro parlant del Centre d'Esports.
Es un equipo que no va a estar ahí abajo. Lo tengo clarísimo por plantilla, por cuerpo técnico, por entrenador y por todo. Pero bueno, al final creo que es un equipo que tiene menos puntos de lo que realmente merece, porque bueno, los datos objetivos te lo indican. Es un equipo que llega muy bien a zona de finalización, pero no está teniendo esa efectividad de cara a gol.
Premi, eh?
No era complicat, eh?
Al final, bromes al marge, és que al final és una obvietat i si tota la categoria ho diu quan juga contra el Sabadell, per alguna cosa serà. Hi ha un exarlequinat, per cert, a la plantilla de l'equip gadità, Martí Crespí.
Sí, recordem, havia estat en els dos últims anys a segona divisió del Sabadell i de fet també ha comparegut en roda de premsa
de l'anterior etapa.
Les últimes hores. Sí, sí.
No aquesta última temporada,
correcte.
Sinó 2013-2015.
Correcte, sí, sí. Com dèiem, Martí Crespí va compareixer en roda de premsa i se li va preguntar sobre aquest passat arlequinat. Així referia Adri de com de gust s'havia sentit aquí a la nova Creu Alta en aquests dos anys a segona divisió.
Ahí estuve muy a gusto, teníamos un buen equipo y la verdad que había muy, muy buenos compañeros. Uno de ellos precisamente es Antonio, el entrenador del Sabadell. Entonces, nada, la verdad que tengo muy buenos recuerdos. Fueron dos años buenos. El segundo, evidentemente, cuando desciendes, no es plato de buen gusto, pero bueno, estuve muy bien ahí y tengo muy buenos recuerdos.
Ho feia referència ara, Adrià, Martí Crespí, sobre que Antonio Hidalgo havia estat company seu en el vestidor d'aquell Sabadell i, de fet, també aprofundia en aquesta relació que té amb l'actual tècnic del Centre d'Esports.
En los últimos años, de vez en cuando, he estado hablando con él. Es uno de los compañeros, uno de los muy buenos compañeros que hice en Sabadell y, bueno, estoy muy contento por él, ¿no? Porque ha empezado también un poquito como nosotros. Al final, ahora... Yo sé que es muy buen entrenador, tengo otros compañeros que, bueno, que han estado con él y me hablan maravillas de él. Como entrenador, yo como compañero que tuve, ya tenía claro que él iba a ejercer, ¿no? Cuando nos veamos, pues desearnos suerte, pero a partir de ahí ya no hay amigos que valgan.
No hi haurà amics que valguin un cop comenci a rodar la pilota. Per cert, ha dit un Martí Crespí que no és que hagi jugat molt aquesta temporada amb el San Fernando, però sí que va ser titular i va completar els 90 minuts contra el Nàstic de Tarragona.
Sí, segurament per les absències també. A la zona defensiva veurem si juga o no el Balear. És curiós perquè quan parla en castellà, aquí l'acostumàvem a escoltar amb un accent molt, molt, molt mallorquí. En castellà potser no se li nota tant, però quan dubta fa aquell que se li nota, aquí li surt la vena de Mallorca. A la 5 de la tarda, diumenge, ja ho sabeu, aquest Sabadell-San Fernando, només en resta repassar estadístiques, oi, Sergi?
Correcte, si no ens hem deixat res més, sí.
Doncs amb la signatura del Sergi i amb la veu de la Núria Garcia, el llibre de registre les estadístiques d'aquest Sabadell-San Fernando. Gràcies, Sergi, fins ara.
Gràcies, Adri.
El llibre de registre. jornades i 11 punts per a Sabadell i San Fernando. Per l'average general, el conjunt arlequinat és fora del descens i els gaditans dins. Però a dia d'avui, duel directíssim pel que ens diu la classificació.
Les xifres del partit.
Es veuen les cares al segon pitjor atac, el del Sabadell, amb tot just 6 gols a favor, contra la tercera pitjor defensa, la del San Fernando, amb 17 dianes encaixades. I alhora també s'enfronten al segon equip de la Lliga, empatat amb d'altres, que amb menys grogues ha vist, el Sabadell amb 27, contra el que més, el San Fernando, amb 42.
La curiositat.
De fet, dos jugadors dels andalusos ja han hagut de complir cicle, Dionku i Agüero. Aquest últim, per cert, està sancionat precisament per aquest diumenge. En el centre d'esports, només Facu ha assolit les 5 grogues. I curiositat, cap futbolista del grup 2 de la primera RFF ha arribat encara a les 6.
L'estadística.
Fa uns dies repassàvem quins jugadors arlequinats havien jugat tots els minuts possibles. Ara ja no en queda cap. I quins futbolistes del Sabadell han participat en les 11 jornades? Només 3. Aleix Coc, Mohaez Arfani i Jacobo González. En el San Fernando, per cert, n'hi ha 8 que han jugat de titulars o suplents en tots i cadascun dels partits.
Els enfrontaments previs.
Amb l'actual San Fernando Club Deportivo Isleño, fundat l'any 2009, no n'hi ha cap. Ara bé, amb l'antic Club Deportivo San Fernando sí que n'hi ha, tot i que ens hem de remuntar a la temporada 54-55 per trobar precedents entre els dos equips, els únics de la història. Aleshores, amb tots dos a segona divisió, el conjunt gadità va guanyar el partit a casa seva per un clar 5-1 i el Sabadell ho va fer a la Nova Creu Alta per 3-2.
Una mica d'història.
Sent un club relativament nou, l'actual San Fernando mai ha gaudit del futbol professional. L'antic, en canvi, ho va fer durant una dècada. Precisament aquella temporada 54-55 va ser la primera de la seva història a segona. Excepte aquella campanya, arlequinats i gaditans sempre van estar separats en diferents grups. El Sabadell descendiria a tercera a la 62-63 i el San Fernando l'any següent. I ja mai més tornaria a segona.
Amb el xiulet a la mà.
El logroñés Miguel Sesma Espinosa, de 26 anys, serà l'encarregat de dirigir l'enfrontament. És la seva cinquena temporada a la categoria de bronze, amb una mitjana de 4,69 grogues i una vermella cada 4 partits. Amb el San Fernando no té precedents, però sí que en té un, amb el Sabadell. L'empat a 1 a Olot l'any de l'ascens, amb l'errada d'Aitor Pascual en el tram final, que va provocar que volessin 2 punts.
Hotel Suís.
Seguim parlant de futbol. Al Sabadell Nord té derbi vallesà. Aquesta setmana l'equip de Pablo Becerril visitarà diumenge a les 12 a l'estadi de Can Rosés per enfrontar-se a un Rubí que és just un punt i també un lloc per sota la classificació d'aquest grup 2 de la primera catalana. Enric Vega, davanter del conjunt de Can Uriac, explica que es veuran les cares dos equips amb idèntics objectius.
Ells no porten bona dinàmica tampoc. Podem anar a fer grans coses, podem guanyar perfectament. Ells estan lluitant ara mateix pel mateix que nosaltres. Tenen bon equip, bons jugadors, que han jugat a tercera, molts a primera catalana molts anys, però bueno, crec que serà un partit igualat i ja pot guanyar qualsevol.
Els de la zona nord venen de guanyar l'últim partit, 2-0, contra el Vic Riu primer, mentre l'equip rubinenc només ha sumat un punt dels últims 9 en joc. Això sí, per contra, els 6 punts que du el Sabadell Nord els ha sumat a Can Uriac. Fora encara no han puntuat. Diu Vega que ha arribat l'hora de fer un cop sobre la taula també de visitants.
Està bé guanyar un partit, però també tenim que puntuar o fora o si perds fora guanya sempre a casa, perquè de 3 de 15 no et salves. Tens que fer bastants punts en una volta per salvar-te al final. Però bueno, això és el que intentem. També han vingut rivals complicats. Ara ve Rubí, Sant Just, que estan a baix, tens que guanyar i tindrà punts per al final de temporada.
Diumenge a les 12 arrencarà Can Rosés aquest Rubí Sabadell Nord. I I abans d'anar a la publicitat, fem un pas molt ràpid també per Olímpia. El juvenil del Centre d'Esport Sabadell vol tornar al camí de la victòria després de dues jornades seguides amb bones sensacions, però sense sumar els 3 punts. Tot i així, han millorat lloc, són tercers a la mateixa la classificació. La visita al camp de l'acabat d'ascendir Unificació en Bellvitge es presenta com una bona oportunitat per poder tornar al camí del més 3. Ens amplia la informació en Xavi Colomer.
Tot i que l'empat de l'última setmana contra el Girona, amb gol d'Adri González en l'últim minut, va deixar l'equip amb un bon sabor de boca, va ser la segona jornada consecutiva sense conèixer la victòria. Ara és hora de tornar a sumar els 3 punts en la visita a la Unificació Bellvitge. Marc Nomen, tècnic dels Arlequinats, té ganes de tornar a guanyar.
El Bellvitge ja va tenir una època de divisió d'honor i ara ja han tornat allà. I és un equip amb una, és un equip que m'agrada, és un equip dinàmic amb un 4-4-2 amb un joc bastant atractiu i bueno, a tornar a seguir millorant i a intentar anar allà i a treure els 3 punts, que després de 2 jornades sense guanyar tenim moltes ganes de tornar a assaborir el sabor de la victòria.
Amb l'empat contra el Girona, el Sabadell va ascendir fins a la tercera posició de la classificació, només per darrere dels 2 grans equips catalans, Barça i Espanyol. La Unificació Bellvitge ocupa la 14a posició de la taula i ve de guanyar el camp del San Francisco. Malgrat la bona posició que ocupa l'equip, Nomen està encara més orgullós del joc que practiquen cada setmana.
La classificació és important, la puntuació és important i estar dalt doncs, és una satisfacció per nosaltres, però més enllà de tot això, a mi el que m'interessa és el que es veu en el camp, i el que es veu en el camp m'està agradant com està jugant l'equip, com està competint, i aquesta té que ser el nostre focus per no desviar-nos amb altres coses que al final no sumen més que anècdotes. Al final nosaltres, quan acabi la temporada, ja veurem on són, però per mi sobretot el més important és el que fem cada setmana i com ho fem, i el com ho fem està en la línia que m'agrada.
Aquest duel es disputarà aquest dissabte a les 6 de la tarda al Municipal de la Feixa Llarga, a l'Hospitalet de Llobregat.
Entendre-ho tot de la meva hipoteca?
Ho firmo.
Ho firmo.
Que me l'expliquin sense compromís? Ho firmo.
Ho firmo.
I després triem quin banc contractar-la?
Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. La hipoteca que inclou una cita amb un especialista perquè entenguis tot el que firmes, fins i tot el preu. Demana ja la teva cita a bancsabadell.com/hipoteques.
La nova Primera Ref es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris de l'Adriana Arroyo i la direcció del Pau Vituri, 12a jornada de la Primera Ref, aquest diumenge, a partir de 4:45 de la tarda i en directe des de la Nova Creu Alta, Centre d'Esport Sabadell, San Fernando Club Deportivo Isleño.
Escolta cada cap de setmana les retransmissions del Centre d'Esports al Sabadell en joc.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Hotel Suís. A Ràdio Sabadell.
De tornada de la publicitat, fem un apunt ràpid de tennis perquè el Club de Tennis Sabadell juga demà la permanència a l'elit per equips femenins del tennis estatal. Després de perdre dimecres en l'estrena davant l'estàdium Casablanca, les sabadellenques afronten sense marge d'error la repesca del campionat d'Espanya que s'està duent a terme a Múrcia. El tennis, això sí, es va veure afavorit pel sorteig d'ahir, un cop es van jugar ja totes les eliminatòries de quarts de final, i no jugarà avui la primera ronda de la repesca, sinó que queda exempt i ho farà demà contra el guanyador de l'eliminatòria entre l'anfitrió, el Múrcia, i el Tarragona. Perdre aquest creuament suposarà el descens, guanyar-lo implica jugar diumenge contra el vencedor del Chamartín Gran Canària, amb la possibilitat de salvar-se directament o d'anar a la promoció contra el segon de segona. Això seria, insisteixo, diumenge, abans ha de jugar ahir i ha de guanyar per no baixar, o bé contra el Múrcia o bé contra el Tarragona. De la raqueta de tennis a la d'esquash, Iker Pajares disputarà a partir de demà passat el Canary Wharf Classic a Londres, al Regne Unit. El jugador d'esquash sabadellenc debutarà diumenge davant del francès Mathieu Castanyet. Serà més el debut de Pajares en tota la història del torneig.
Aquest cap de setmana jugo a Londres a l'Open Canary Wharf. És un dels campionats més prestigiós del circuit. És només un quadre de 24 jugadors i és un campionat que sempre havia somiat jugar i entrar. Al ser un quadre tan petit, només hi poden jugar els 24 primers jugadors del món, doncs encara era inaccessible per mi. Però bueno, per sort he pogut entrar aquest cop i serà la meva primera participació en aquest campionat.
El campionat té nou format, sent l'únic de tot el circuit que es decideix no a 5, sinó a 3 jocs. Això obligarà el sabadellenc a entrar endollat, ja que no hi ha marge d'error.
Un campionat amb molta història, un campionat on serà difícil fer un bon paper. Però bueno, un format nou, és un format on els partits són el millor de 3 jocs. És l'únic campionat del circuit que té aquest format. I no hi he jugat gaire, no he competit gaire en aquest format, no? Un partit al millor de 5 jocs et dona aquesta petita flexibilitat, no? a cometre errors, però amb un format al millor de 3 jocs has d'entrar ja des del començament al teu 100%.
Mathieu Castanyet, el seu primer rival, està classificat 2 places per sota seu al rànquing del PSA, el rànquing mundial d'esquash. Tenint en compte el potencial dels rivals, Iker Pajares reconeix que el sorteig ha estat prou benèvol amb ell.
A priori no m'ha tocat un dels quadres més durs, em podria haver tocat un quadre més dur del que m'ha tocat i a veure si puc aprofitar aquesta oportunitat. Tot i que bueno, estem parlant dels millors jugadors del món, no? I això que acabo de dir de que m'ha tocat un bon quadre és entre cometes, perquè estem parlant dels 15 millors jugadors del món, però bueno, dient que em podia tocar qualsevol top 10, no? Que m'hagi tocat un jugador que està fora del top 10 a primera ronda és un bon quadre. Així que a veure si puc aprofitar i fer un bon paper.
Just abans d'aquesta cita, Pajares ha competit entre setmana a la Lliga Neerlandesa en l'última prova PSA fa un mes. L'esquaixista local va caure a la segona ronda del Qatar Clàssic.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
I en waterpolo, el natació Sabadell femení té demà l'últim compromís a la divisió d'honor abans de l'estrena de dijous de la setmana que ve a Europa, a l'Eurolliga. I no estem parlant d'un partit qualsevol perquè les de David Palma disputen el derbi a la piscina del Natació Terrassa. Un duel de rivalitat contra un bon grapat d'ex del club, per exemple l'excapitana Olga Domènech, Pili Peña, Bea Ortiz o Paula Leitón, i que arriba en un moment idoni per tots dos equips. L'Estralpul és segon, amb 5 victòries en 5 jornades i amb un partit menys que el també invicta Mataró, mentre les agarenques són quartes amb una única derrota per la mínima precisament contra les del Maresme. Pensant en el rodatge de l'equip de cara a aquesta cita europea de Porto a Portugal de la setmana que ve, Palma, l'entrenador, es mostra satisfet per poder jugar contra tots els grans de la Lliga.
Amb això estic molt content perquè són partits que et donen to i no passa com passava abans, no? La meva primera temporada fa 4 anys o fa... i la segona, que arribaves a la primera fase i havies guanyat a tots els rivals nacionals de 7 o 8 o 10 gols. I arribaves allà, jo recordo la primera temporada que tenia, em feia molt respecte perquè no tenies l'equip mesurat quan arribava el moment de competir al 100%.
Recordem que l'Estralpul femení jugarà a Portugal contra l'Ethnikos grec, contra l'Olympiakos Sitge eslovac, l'Horizonte Catania italià, un autèntic clàssic, i també el Pacense, l'anfitrió, l'equip de Porto. Però és que el Terrassa debuta per primera vegada en la seva història a Europa en una lligueta, ho farà a Atenes. Per aquest motiu, la nord-americana Maggie Stephens assegura que tots dos equips se'n poden beneficiar d'aquest derbi.
Nos gustaría prepararnos y contra, por ejemplo, San Andreu y después Terrassa son equipos muy fuertes, muy inteligentes, con mucho talentoso, entonces es mejor para Terrassa también porque tenemos Champions, tenemos un torneo y para todas, es que nos gustaría jugar bien en dos semanas. Entonces, si podemos tener partidos fuertes, es mejor.
Demà a les 6 de la tarda arrencarà aquest derbi, Terrassa Natació Sabadell femení, i una estona abans, a 3:15, el masculí de l'Estalpul tornarà a l'acció a la Lliga després de l'agònica classificació de dimecres per les semifinals de l'Eurocup amb els 34 llançaments a la tanda de penals. Després de la pallissa de les últimes hores, recordem, tornant en autocar per carretera des de Savona, des d'Itàlia, els de Quim Colet s'han de recuperar temps per rebre a Can Llong al Mediterrani, el quart classificat, amb 4 punts menys que l'Estalpul, que aspira a sumar la que seria la sisena victòria en 7 partits i seguir així el ritme al capdavant de l'Atlètic Barceloneta i del segon, que és el CNB, el Barcelona. Acabem l'Hotel Suís d'avui amb handbol. Tindrem un cap de setmana ben farcit de duels comarcals. A la primera nacional d'handbol masculí, per exemple, en tindrem un parell també. Demà a 8:15, l'Oar Gràcia visitarà el pavelló Miquel Poblet de Montcada i Reixac. L'equip de Cesc Borrell pot enxampar la Salle Montcada a la classificació. Això sí, l'entrenador gracienc espera una prova realment exigent demà en aquest duel vallesà.
Jo crec que el Montcada és un candidat a poder estar a la part alta i poder assolir una fases, s'ha reforçat molt bé i tenen molta, molta qualitat. Nosaltres també en tenim, crec que nosaltres també estem acabant de trobar el nostre engranatge com a equip i el que hem comentat durant totes les prèvies i partits, que aquests partits fora de casa ens està costant més trobar aquest engranatge, sobretot de joc. Ells ja sembla que l'han trobat i estan tenint més resultats. Veurem si en una setmana som capaços d'aconseguir i poder demostrar un joc millor.
Serien els primers punts del curs del Gràcia fora de casa. L'endemà diumenge a la 1, Creu Alta Sabadell amb Vol Terrassa a Calbalsac. Els agarencs són 11ens amb 6 punts, mentre l'equip arlequinat està realment molt necessitat perquè encara no ha puntuat. La de demà passat serà, doncs, una bona oportunitat per adjudicar-se el primer triomf de l'any, com explica el jugador Jordi Altés.
On porta 0 punts, crec que qualsevol partit és una bona oportunitat per sumar, però com diu, jugant un derbi a casa contra el Terrassa i que crec que no està tan fort com l'any passat, evidentment crec que és una bona oportunitat i intentar guanyar, evidentment, aconseguir els dos primers punts de la temporada, si podem.
El Sabadell ve de perdre de forma contundent una pallissa al derbi sabadellenc a la pista del Gràcia, tot i que el Tes ha recordat que pels precedents més recents la veritable rivalitat del conjunt creualtenc ara com ara és amb el Terrassa.
Sí que és veritat, doncs, que en els últims anys l'Oar sí que està més aquí a Primera Nacional i més el derbi del Vallès, potser de Lliga Catalana, sempre havia sigut, doncs, el Terrassa amb el Sabadell, per tant jo crec que ja és una bona rivalitat i crec que els dos equips s'ho prenen com això.
I finalment, a plata femenina, el Levante posarà a prova demà a 6:45 el bon moment de forma de l'Oar Gràcia femení. Les verdiblanques han sumat 5 victòries en les últimes 6 jornades i ara mateix són sisenes, però tenen la part alta a tocar. Per contra, les valencianes arribaran demà al carrer Bocaccio, terceres per la cua, amb 3 punts. Fora de casa, el conjunt granota només ha sumat un punt en el primer desplaçament de la temporada a la pista de l'Amposta, que és ara mateix el CUE. D'aquesta manera, arribem al final del programa. Un Hotel Suís que hem fet possible amb el Toni González. A les vies de sous ha parlat l'Adrià Arroyo en nom dels esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Tota la informació, com sempre, del cap de setmana en matèria esportiva, @RadioSabadell. A través de Twitter ens podeu seguir també, per cert, a través del Telegram, el Sabadell en joc. D'aquest cap de setmana serà diumenge a 4:45 amb la Transmi del Centre d'Esport Sabadell, San Fernando Club Deportivo Isleño. Fins aleshores, una abraçada, bon cap de setmana.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.